A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts, propera aturada, l'11 d'abril, si no hi ha algun avanç, amb la presentació de la llista del Partit Popular, la llista que encapçalarà Ferran Ignasi Llombart. L'11 d'abril, però, segons sembla, també hi pot haver, tot això és un condicional, eh? Acte de capgirem Sitges amb presències importants relacionades amb les formacions que s'han unit en aquest projecte, amb la CUP i en el procés constituent. Però, divendres passat, a la sala d'actes del Retiro, es va presentar la llista del moviment d'Esquerra Sitges, la llista que encapçala Jordi Serra i que té també persones vinculades. És a la llista Marquero, no hi és a la llista Mercè Espada, però ara en aquesta recta final de legislatura, diguem-ne que dins del grup del Partit Socialista a l'Ajuntament de Sitges hi ha dos membres del moviment d'esquerres, o que ja seran, o que són, vaja, en fi, que conviuen aquestes dues circumstàncies. Primer lloc a la llista per Jordi Serra, el segon per Roland Sierra, el tercer per Marquero, i la resta es varen anar presentant per ells mateixos sense definir el número. Per tant, els diem els noms que es varen poder escoltar en aquest acte del passat divendres. Àngel Campillo, Cristina Puigmartí Guillén, que es va definir com una dona de Barcelona que porta 13 anys vivint a Sitges, Paco Fernández, Josep Serra, a qui vostès coneixeran, el fill del que va ser regidor d'Esports, Jaume Serra, en Josep, l'Ester Mas, badalonina i professora de música a Vilanova i la Geltrú, però també establerta a Sitges des de fa molts anys, l'enginyer de telecomunicacions Lluís Gutiérrez, Carolina Garcia, Antoni Cubillos, qui en el seu dia va ser cap dels bombers voluntaris de Sitges, Víctor González i Xavier Gimeno, qui en el seu dia va ser regidor de Cultura, va tanca la llista en el número 21. L'acte es va desenvolupar amb un parlament inicial de Jordi Serra i després la presentació dels membres de la llista que us hem comentat, i es van establir diversos diàlegs en relació als temes del programa electoral. Un programa electoral dividit entre els següents temes: atenció social i sanitat, ocupació, formació i integració, ensenyament i joventut, esports, Sitges Dona i Sitges Acollidor, voluntariat i cooperació, oficines d'atenció al ciutadà, d'informació al consumidor i local de l'habitatge, espai públic i medi ambient, convivència, turisme i comerç, projectes estratègics, urbanisme i barris, organització municipal, cultura, patrimoni i festes. Es va entregar als presents un petit fulletó on hi ha els 80 punts fonamentals del programa electoral del moviment d'Esquerra Sitges. Entre ells, per exemple, en diem alguns, així a tall de resum: fer els passos necessaris per la reobertura del RUSC, propiciar l'obertura del servei d'urgències, valorar la conveniència de construir un segon CAP, garantir que l'escola d'adults La Xarxa tingui unes instal·lacions adients, aplicar els màxims esforços en assegurar l'Escola Agnès de Sitges, dinamitzar i potenciar l'espai jove, donar suport als clubs esportius de Sitges segons les seves necessitats, projectar i construir la zona esportiva de les botigues, programar i construir el nou camp de rugbi a Pinsbens o potenciar el centre Sitges Dona. El moviment d'esquerres també vol reforçar l'OAC i augmentar els tràmits online, potenciar les OAC del Garraf i de les botigues o ampliar el parc d'habitatges per als col·lectius més necessitats. També racionalitzar horaris i vehicles en el repartiment de mercaderies o assegurar el pas de sota l'estació de Renfe per part dels ciutadans, millorar la neteja i exigir que els contenidors estiguin nets i en bones condicions, i estudiar el millor horari i el millor mètode per a la recollida del paper i de la brossa en el centre històric. Es demana també, o dins el programa electoral de més, hi ha exigir al Ministeri accions concretes que assegurin la qualitat i les dimensions de les nostres platges, o revisar amb els sectors implicats les ordenances reguladores i vetllar escrupolosament pel seu compliment. Entre els projectes estratègics, estudiar la conveniència i l'ubicació ideal d'un recinte firal, o valorar amb el Festival de Cinema de Catalunya la conveniència d'organitzar durant l'any activitats relacionades amb la temàtica del cinema fantàstic. Es busca també plantejar canvis d'usos per tal d'afavorir la creació d'activitat econòmica sostenible, posar en pràctica els principis del bon govern, proximitat, participació de la ciutadania i accés a la informació pública, o convertir la Biblioteca Santiago Rusiñol en un centre de referència. Escoltaran Jordi Serra i també dos diàlegs que es van establir, un entre Josep Serra i Jordi Serra sobre l'organització municipal, els impostos, la càrrega fiscal, etc., i un altre entre Xavier Gimeno i Roland Sierra en l'àmbit de la cultura. És la presentació de la llista i també d'alguns dels aspectes del programa electoral del Moviment d'Esquerres el passat divendres al Retiro.
Bé, sense preàmbuls, es tracta d'explicar el programa i es tracta d'explicar la llista. Doncs engegarem amb la llista. És evident que 21 persones, si ara fes 21 biografies, seria llarg. Seria llarg i feixuc i avorrit i ens encansaríem. De manera que el més fàcil serà que cadascú, que estan repartits per aquí, no hi són tots perquè alguns estan de viatge, perquè clar, tothom treballa i alguns estan treballant, alguns arribaran més tard, però bueno, estem quasi tots. Doncs el que es tracta serà que cadascú s'aixequi, es presenti i digui més o menys el lloc on va de la llista i a continuació funcionarà la xafarderia a la que estem tan aficionats. Que si és fill o és filla, que si és pare o és mare, que si és germà o és germana, que si és cosí o és cosina, que si és marit o muller de qui sigui. I en pocs minuts tots sabrem i tindrem a l'abast la seva vida i miracles. Persones que estem decidides a treballar per Sitges i entre tots hem preparat el programa que entre tots us volem explicar. Us explicarem resumit, no us espanteu. Algunes precisions abans de començar. Vam fer pública la nostra decisió de fer una campanya austera i ho mantenim. No editarem el programa, que té més de 100 fulls, però sí que en volem fer la màxima difusió. De manera que a partir de dilluns l'anireu rebent a les bústies dels vostres ordinadors. Serà una entrega per fascicles, per tal de fer més lleugera la lectura i per donar-li una mica de suspense, allò, quan arriba un fascicle, tens ganes de mirar-lo, doncs intentarem fer-ho així. També ens havia causat alguns dubtes en la difusió del programa. Diferents persones, i totes de bona fe, ens deien: reserveu el programa, no el feu públic fins la campanya, ens deien. I uns ens advertien que altres grups ens el copiarien. I altres ens deien que si us espereu podreu copiar algun tema interessant. Doncs mira, la veritat és que a uns i als altres els hi hem dit tant de bo. Si en altres programes, avui o demà o demà passat, hi trobem propostes importants, les incorporarem sense cap recança. I si algun altre grup considera que el nostre programa és interessant, doncs aquí ho tenen. Està a disposició de tots. I com més coses s'incorporin al programa comú, i com més coses es comparteixin, i com més coincidències hi hagin entre tots els programes, millor. Al cap i a la fi, tots hem de tenir el mateix objectiu: la màxima lleialtat a Sitges i a la institució, passant per davant d'interessos personals o de partit. I en tot cas, amb la voluntat de que quan deixin o deixem el consistori, aquest estigui en millors condicions que quan vam entrar. A veure, jo crec que aquest primer punt d'atenció social serà el primer que rebreu, després de la introducció, primer rebreu la introducció, que la rebreu dilluns, però aquest punt el rebreu dimarts. I dintre d'aquest punt rebreu primer que res atenció social, després el dia següent ocupació, formació, integració, etc, etc. Això ja he dit que ho anirem enviant per fascicles. A mi m'agradaria remarcar que aquest punt per nosaltres és vital. A l'any 2015, potser a l'any 2020 no ho serà, o a l'any 2005 no ho era, és possible, però a l'any 2015 aquest és un punt al que hi hem de dedicar tots els esforços possibles. Per què? Doncs perquè hi ha gent que ho està passant molt malament. Això ja ho havíem estat comentant l'altre dia, no? Que a pesar de que Sitges té una aparença de que hi ha poc atur, bueno, poc atur és veritat, perquè si agafem les estadístiques parlen d'un 10, no arriba, d'un 9 i escaig, però en canvi ens consta que hi ha molta gent que està en treball precari, amb sous baixos, amb mitges jornades, i que la pobresa, bé, aquí hi ha gent de Càritas i de la Creu Roja i ens ho podríem dir, la pobresa té una presència important, i si agaféssim els números, doncs veuríem que hi ha moltes famílies que necessiten ajut, que hi ha molts nens que necessiten beques, etc, etc. I per nosaltres aquest any 2015 aquest tema és vital i pensem que s'hi han de dedicar el màxim d'esforços. També a la introducció veurem que es parla de que el pressupost bàsicament s'ha de dedicar amb aquest tema i també a temes de manteniment. I si després, manteniment, vull dir pintura, jardineria, arreglar carrers, etc, etc, la neteja, tenir els carrers nets, i si després queden diners per inversions, ja en farem, perquè inversions hi ha moltes per fer, però aquests dos temes són vitals ara, en aquests moments.
Quan més t'observo, millor et comportes.
Ja m'has pres la primera part de la xuleta.
Veus? Que bé. I això ho teníem preparat, eh? No, a veure, aquesta frase evidentment no és meva, és de Jeremy Bentham, un anglès. Interpreto que vol dir que quanta més informació té la gent, menys desconfiança té en els nostres polítics. Per això, quan arriben les eleccions, tothom parla de transparència. És fàcil parlar de transparència, però com aconseguirem un ajuntament totalment transparent? Com ho farem?
Segurament no ho aconseguirem d'una manera fàcil ni d'una manera ràpida, perquè arrosseguem masses vicis i arrosseguem masses tradicions i masses maneres de fer les coses d'una determinada manera. Ara, no hi ha dubte que la societat en general, tots plegats, jo mateix, tu mateix, i tu, i tu, i tu, i tots, ho reclamem, reclamem de les nostres institucions més transparència, més una, reclamem honestedat a les nostres institucions. Això de llevar-se i obrir el diari, o escoltar la ràdio, o escoltar la televisió, a veure avui a qui han trincat, la veritat és que, si reflexionem, és ben fumut, estar en aquesta situació, és ben fumut. Perquè jo vull recordar que en una situació normal, això hauria de ser l'excepció. Si passa, bueno, hauria de ser un escàndol majúscul, no? I en canvi ens estem acostumant a que ens diuen que determinat estament s'ha corromput i ho acceptem i no en fem cap escarafall. Bé, doncs això ho hem de trencar. I el primer que hem de trencar és aquesta acomodació que fem la nostra manera de pensar. Ens hem d'indignar quan calgui. I per desgràcia cal sovint, cal sovint. Evidentment nosaltres estem a favor de que l'Ajuntament sigui el més transparent, sigui el més clar possible. Transparent, a lo millor no sé si és la paraula, perquè transparent al final no veurem a través i no ens enterarem del que passa si tan transparent és, però que sigui ben clar, que tot es faci d'una manera clara, això és una exigència que ens fem a nosaltres mateixos i que estem disposats a posar totes les eines i tot l'esforç perquè això sigui així. I que sigui així ja no quan estiguem a l'Ajuntament, sinó ara, a la campanya electoral. Jo no sé si vau tenir ocasió, però vam fer una mena d'escrit o de carta oberta, o no sé com en dèiem, dirigida als altres partits, i es va publicar l'Eco, on demanàvem que entre tots féssim signéssim un pacte entre tots els partits que ens presentem a les eleccions i que en aquest pacte ens comprometéssim amb una sèrie de coses. Per exemple, dèiem, home, hauríem de publicar el pressupost que tenim per les eleccions i els ingressos d'on ens venen i les despeses per què les fem. Dius, home, però si això no és massa cosa. No, és cert, no és massa cosa, són quantitats relativament petites, però comencem per aquí, això està al nostre abast. Després, quan estem a l'Ajuntament, ho farem més seriosament, però podem començar ja. També proposàvem en aquest escrit, però bueno, després ja veurem si és que es fa aquest pacte, l'haurem de, com diu la paraula mateixa, s'haurà de pactar, i potser hi ha coses d'aquestes que dic que no seran possibles, però dèiem, Home, no caldria que pengessin pancartes i cartells per tot el poble, que al final sembla una cosa estranya i costa molts diners i potser serveix per poc. Bueno, si ens poséssim d'acord, doncs podríem no fer-ho, no? Si ens poséssim d'acord i totes una sèrie de qüestions lligades en aquesta transparència que ja voldríem que des d'aquest primer moment, des de la campanya electoral, ja poder transmetre a tots plegats aquesta sensació i ajudar a recuperar la confiança i la seguretat en la gestió. Hi ha coses concretes, si us ho llegiu, quan us arribi aquest capítol, hi ha coses concretes, ja ho veureu. Ara no les recito perquè us ho veuré.
A veure, Jordi, una de les assignatures pendents als nostres governants és entendre que s'ha d'escoltar la ciutadania no només quan hi ha una campanya electoral, sinó durant tota la legislatura. Nosaltres això ho tenim clar, però com ho aconseguirem? Quins mecanismes tenim per fer-ho?
En Josep i jo ens hem guardat allò, les patates calentes, perquè totes aquestes coses són més fàcils d'anunciar que de fer. Evidentment, tot això que dius està molt lligat en el tema de la comunicació, i el tema de la comunicació, quasi sempre quan les coses no van gaire bé, diu, és que nosaltres ho fem molt bé però no ho sabem comunicar. Això a tots els partits i a tots els governs municipals o de la Generalitat o de l'Estat, és igual, tots els governs acostumen a dir-ho. Nosaltres estem gestionant bé però no ho comuniquem i aleshores la gent no se n'adona i no ens aprecia. Val. D'acord, hem de comunicar millor, però sobretot hem de comunicar en les dues direccions, és a dir, nosaltres hem de ser capaços d'explicar molt bé el que estem fent, però hem de ser capaços de donar instruments als ciutadans perquè ens transmetin allò que creuen que nosaltres hem de saber. Per tant, la comunicació ha de ser bidireccional, des de l'Ajuntament cap al ciutadà i també del ciutadà cap a l'Ajuntament. I amb quins instruments comptem? Home, comptem amb molts d'instruments. Hi ha els més tradicionals, l'Eco, la ràdio, Ràdio Maricel, la televisió... Bueno, tots aquests els hem d'ajudar a potenciar. I després hi ha tot el tema de les noves tecnologies que n'hem d'aprendre i treure'n suc. I quan dic aprendre, ho dic així, conscient de que no en sabem massa. No en sabem massa ni nosaltres, ni segurament molts de vosaltres, alguns en deveu saber molt, però en qualsevol lloc no tenim encara aquesta facilitat, aquesta mena de predisposició i de sabidoria per aprofitar les noves tecnologies. Segurament els nostres fills, els nostres nets, que ja neixen ensenyats amb el dit fent córrer la pantalla, doncs aquests ho sabran aprofitar molt millor que nosaltres, segurament. Ara hem de posar els esforços, allò, informació, 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. Home, això és possible, això és possible. La finestra oberta ha d'estar oberta tots els dies i a totes les hores. Per què? Els tràmits es poden fer des de casa i s'han de poder fer a totes hores, a qualsevol hora, etc. De tota manera, tampoc no voldria ara sacralitzar la tecnologia. La tecnologia no és un fi, és un instrument, i n'hem de ser molt conscients que la tecnologia l'hem d'utilitzar com a instrument per millorar aquesta comunicació bidireccional. Inclús per fer referèndums, a veure, per què no es podria votar a través d'internet? Jo no dic que només es pugui votar a través d'internet, això no ho estic dient, perquè hi ha gent que això no li sortirà i no ho voldrà fer. Bueno, doncs que es pugui fer una cosa mixta, però ara imaginem que l'Ajuntament tingués una eina fàcil per poder consultar la ciutadania sobre un determinat tema. Home, si es pogués fer per internet, si les respostes es poguessin fer, seria molt pràctic, no? Seria molt pràctic. I si algú no ho vol fer, doncs que vagi a l'OAC i que posi el seu suggeriment en una urna. Sí, estaria molt bé. Bueno, el que m'estic referint és que si treballem seriosament, aquest és un tema a desenvolupar i a desenvolupar seriosament. I després hi ha tota la qüestió interna del propi ajuntament i de la informàtica, que està obsoleta. La informàtica d'aquests moments que hi ha a l'ajuntament està al mateix nivell que podia estar fa 8 o 10 anys, i s'ha anat fent vella i no serveix, i s'ha de fer un sotrac i s'ha de renovar. Bé, tot això és el que toca.
No, però un percentatge elevat dels ingressos municipals venen dels impostos, o com més ens agrada a nosaltres dir, de les contribucions, ja que impost ve d'imposar i contribució de contribuir. Però bueno, anant al gra, si governem, què faràs amb els impostos? Els apujarem, els baixarem, els deixarem igual? Les contribucions, vaja.
A veure, les contribucions s'han apujat molt en els darrers anys. S'han apujat molt i pensem que s'ha de frenar aquesta puja. A veure, es va fer el canvi de valor catastral. Vaig a parlar de l'IBI, que és el que més es nota, eh? L'IBI és l'impost de béns immobles, la urbana, per entendre'ns. És el que més ha pujat en els darrers anys. Es van apujar els valors catastrals. Aleshores, a partir dels valors catastrals, aplicant un coeficient que cada any l'Ajuntament l'aprova i el modifica si vol, aplicant aquest coeficient al valor catastral es troba la quantitat que s'ha de pagar. Però a més, aquests valors catastrals, quan es van revisar, van dir durant 10 anys, aquests valors catastrals els apujarem un 10% cada any. I per tant, al cap de 10 anys s'hauran apujat el 100%, o sigui, s'hauran doblat els valors catastrals. Això va ser, si no m'equivoco, fa 3 anys, 3 o 4 anys. Però això vol dir que cada any ens apugen el valor catastral un 10%, i que l'any 2023, més o menys, hauran doblat el valor catastral de les nostres finques que hi havia el 2013. Això no significa que el que haguem de pagar de la butxaca pugi, hagi de pujar necessàriament un 10%, perquè el valor catastral pot pujar, però si baixéssim el tant per cent, si baixéssim el coeficient, podríem equilibrar-ho i que no pugés, o que pugés menys d'un 10%. Tot això és possible fer-ho amb aprovacions pertinents en el ple. Però és que hi ha una altra cosa. El valor catastral serveix per calcular l'IBI, però també serveix per altres coses. El valor catastral es fa servir per les transmissions, es fa servir per herències, i té unes repercussions importants en molts temes relacionats amb el patrimoni. Aleshores, nosaltres creiem que s'hauria d'intentar baixar aquests valors catastrals. Baixar els valors catastrals, que no vull dir baixar l'impost de l'IBI, però creiem que els valors catastrals s'haurien de recalcular, perquè quan es van calcular, possiblement es van assignar, en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos s'han assignat alguns valors superiors als valors reals. El que aconsellen les ponències de revisió del valor catastral és fer un valor catastral que sigui el 50% del valor real. Això és el que aconsellen des de la Generalitat, per dir alguna cosa, o des del Ministeri. No sé qui és que ho aconsella, però algú ho aconsella. I en alguns casos, jo no dic en tots, però en alguns casos, en aquests moments el valor catastral adjudicat amb les dues o tres apujades del 10% que hi han hagut són superiors al 50% del valor real. I per tant, ens podem trobar que per l'impost del patrimoni, per una sèrie d'impostos o de contribucions, rebem. Soc partidari de revisar quan es pugui els valors catastrals. en quant al que ens toca pagar cada any de rascar-nos la butxaca, la contribució de cada any, doncs jo crec que hauríem d'intentar que oscil·li d'acord amb el cost de la vida. Perquè dir que la deixem congelada tampoc no té sentit, perquè després al cap de 3 o 4 anys ve una clatellada. Més val que vagi oscil·lant amb el cost de la vida. Mira, aquest any passat hauria hagut de baixar un 1%, no? Bueno, doncs, si toca baixar, per què no? Però que vagi oscil·lant amb el cost de la vida i, per tant, també, bueno, és que ara ens podríem allargar molt, però bueno, és igual, el deixo aquí, va.
A veure, hi ha dos temes que sovint generen debat. Un és el personal de l'Ajuntament i l'altre la retribució dels nostres càrrecs electes. Què n'opina amb més Sitges d'aquests dos temes?
Gràcies. A veure, els recursos humans, o sigui, la gent que treballa a l'Ajuntament. Havíem arribat a una punta bastant complicada d'aguantar, perquè s'havia arribat a prop de 500 persones, prop de 500 funcionaris. Se n'han acomiadat a una colla i ara n'hi ha uns 350. Diu, són molts, sí, però Sitges, que té 30.000 habitants, 29.000, a part d'això té les puntes de la població que ens visita, i hi ha moments que estem al voltant de 50 o 60 mil. Per tant, no, és molt difícil baixar d'aquest número de funcionaris. És més, creiem que en algun servei s'ha arribat ja a un límit que és difícil de remoure. En canvi, el que sí que és veritat és que hi ha serveis que en aquests moments estan sobredimensionats i en altres hi falta gent. Per dir alguna cosa, segurament no té sentit que a urbanisme hi hagi el mateix nombre de persones, bueno, n'hi ha alguna menys, però sensiblement el mateix nombre de persones que hi havia fa 5 anys, que s'estaven remoguent tots els plans generals i plans parcials i permisos d'obres, etc. Ara, quants permisos d'obres hi deuen haver en un any? 3 o 4? O 7 o 8? Jo no sé què deuen fer. És a dir, hi hauria d'haver més facilitat de mobilitat dintre dels funcionaris i que a ningú li haurien de caure els anells, perquè si en aquests moments hi ha una determinada feina que no requereix tanta gent, doncs, bueno, anem a reforçar un altre àmbit, no? Anem a reforçar un altre àmbit. Al final, si la gent tenen aquesta seguretat del lloc de treball que dona el funcionariat, doncs també li hauríem de demanar que canvi, sigui més flexible i que s'adapti a les circumstàncies i a les necessitats de la institució, no? I què més? Ah, els sous. Els sous pensem que s'han de baixar, que els regidors o els que estem a l'Ajuntament hem de considerar que no és un lloc de treball, que l'Ajuntament és el lloc on podem o on hem d'expressar la nostra vocació de servei, i ho dic amb aquestes paraules perquè me les crec, i que no ens anem allà ni a guanyar ni a enriquir-nos ni, evidentment, ni tan sols a buscar un lloc de treball. Pensem que els regidors bàsicament han de mantenir la seva feina. Si han de renunciar a algunes hores, tampoc no han de perdre diners, perquè tots hem de viure i tots tenim família, i per tant s'han de sentir compensats. Però una cosa és compensar, una altra cosa és canviar d'estatus, diguem-ho així, i això no ens sembla adequat. A més, ja ho hem fet. Vull dir que no és una cosa que sigui una tocada de violí. Quan vam, des de l'any 87 al 95, vam funcionar d'aquesta manera. Una altra cosa és els que estem jubilats, que els que estem jubilats ens podem permetre fer les hores que vulguem, que ningú ens dirà res. I finalment també afegir amb aquest concepte que resulta que en aquests moments l'Ajuntament està pagant uns 80.000 euros l'any en els partits, en funció del nombre de regidors que tenen, i no li trobem massa sentit. És veritat que els partits necessiten un lloc per reunir-se i fan una funció ben important per tots, però bueno, si necessiten llocs per reunir-se, l'Ajuntament té espais buits durant uns percentatges enormes de temps, per no dir que totes les tardes hi ha espais que es poden oferir, no? Pensem que més val oferir espais, o si necessiten serveis o han de fer unes còpies, doncs que es pugui utilitzar els serveis, però no entenem que s'hagi de donar diners, aquests diners, en els partits, no ho entenem. A lo millor després ens assorraran, si diem això, però bueno.
Ja està, ens ho has deixat tot molt clar.
Bueno, no sé pas, hem de començar amb molta imaginació. A veure, Sitges parlar de cultura no és parlar d'un tema que sigui poc important, sinó més aviat tot el contrari. Hi ha una frase que està per les parets, que tots coneixeu, que diu allò de la netedat és un signe de civilització, podríem canviar-ho. La netedat és un signe de cultura, també. I a tots ens agrada, i ens enorgullim, doncs que se'ns pugui dir que som d'una població, d'un poble, d'una ciutat culta. Em sembla que és un dels adjectius del qual ens podem sentir més orgullosos. Tampoc estem acabant, tampoc es tracta ara d'allargar-nos massa, i plantejarem només tres qüestions que em sembla que des del punt de vista de l'acció cultural és important. Una és la qüestió del patrimoni. Sitges té un llegat patrimonial importantíssim a nivell arquitectònic, a nivell paisatgístic, a nivell folclòric, i fins i tot ens podíem estendre més i buscar altres àmbits que també ens han deixat temes patrimonials que cal, si més no, conservar. Si us mireu el programa quan arribi les pàgines de cultura, veureu que hi ha, em sembla, una proposta imaginativa que m'agradaria que ara en parlessis, que és que Sitges hem de vetllar pels Sitges dels nostres avis, suposo que ja la referència és clara i directa, però també hem afegit que Sitges també hem de vetllar pels nostres nets. I si em permets, et dono la paraula perquè expliquem una mica això.
A veure, la cultura i el patrimoni és una cosa que heretem, no? Vull dir, algun filòsof ha dit alguna vegada, o algun pensador, que tot el que ens uneix en el fons és cultura, i engloba dins de cultura, doncs, moltes coses, des de la netedat, podríem dir, d'un poble o una ciutat, fins al tema de la gastronomia, fins als edificis que té i com estan dissenyats els carrers, per tant, l'urbanisme. Aleshores, naturalment, quan fem aquest binomi Sitges dels nostres avis i els Sitges dels nostres nets, està clar que el que no volem és convertir, tornar el que hi havia abans de Sitges, però sí que tot allò que ens ha estat llegat a nivell de patrimoni, dins del patrimoni, és un paisatge, és unes festes, és unes tradicions, uns costums, doncs tot això, saber-ho transmetre, però naturalment amb el canvi que comporta el pas dels temps, no? Ara, intentar fer construccions, per exemple, del 1880, com el Pont Domènec, en un entorn que no li pertoca, doncs això és una mica enganyós. O convertim tot el poble, que em sembla que no ens agradaria, convertir tot el poble com era en 1880, o una cosa és adaptar les coses que haguem d'adaptar, i l'altra és, diguéssim, una mica ficar els pagats que no pertoca posar el 2015.
Un altre tema important és, en cultura i polèmic, de vegades resulta polèmic, és el tema d'infraestructures. Tampoc es tracta ara de fer un llistat, un inventari de les infraestructures que tenim, que s'hauria de fer, que s'hauria de deixar de fer, però també tampoc és qüestió de passar-hi per alt. Em sembla que hi ha algun aspecte en el programa que també pot ser innovador, tenint en compte que la biblioteca, si no recordo malament, s'inaugurarà l'última reforma ara a la tardor, i em sembla que hi ha una idea innovadora que també caldria, val la pena explicar, que és la de no cenyir-nos a la biblioteca, doncs, tal com s'havia entès des dels nostres avis, sinó també pensant en els nostres nets, i seria potser una mica aquesta idea, de pensar la biblioteca, doncs, deixa que ho diguis tu, en un altre horitzó, potser, no?
A veure, abans he comentat que havíem d'aprofitar sobretot el que teníem, no? I el que tenim ho hem de saber explotar, ho hem de saber, entre cometes, manipular i treure-li el màxim rendiment per les possibilitats que té a nivell cultural, no? Igual que la difusió del patrimoni amb les noves tecnologies, doncs hi té molt a dir. La biblioteca, ara, amb aquesta última reforma que es farà, doncs moltes de les deficiències que tenia es milloraran o inclús es superaran. A partir d'aquí, el que nosaltres creiem és que la biblioteca hauria de ser un centre de referència pels estudiosos, si més no de Catalunya, tant de bo fos més enllà de Catalunya, de tot el que és el modernisme, el noucentisme i les avantguardes. La biblioteca està en un entorn, com tots sabeu, immillorable, una casa doncs noucentista que aplega tot un seguit de documents, de diaris, de revistes, de llibres, de fotografies, entre ells de l'Arxiu Trillo, que és molt important tant pel coneixement del modernisme com del noucentisme, i aleshores poder difondre, inclús la mateixa decoració de la casa també correspon a l'època, poder fer que això sigui un lloc de un punt d'arribada i després de difusió cap a l'entorn català de tot el que seria l'estudi d'aquests aquests moviments artístics com són el modernista, el noucentista i després les avantguardes, amb personatges que aquí a Sitges van tenir lligams amb la resta de Catalunya i la resta d'Espanya, i a partir d'aquí fer aquest intercanvi d'importar gent que pugui venir a estudiar un tema concret, però al mateix temps saber exportar aquells personatges com un Artur Carbonell, per exemple, que va viure tot aquest moment del que va ser noucentisme i les avantguardes. I cito l'Artur Carbonell, com podria citar molts altres personatges, no? Ja no cal dir Rossinyol, Utrillo o un personatge que penso que hem de donar a conèixer a fora, com és el personatge de Charles Dickens.
Bé, i finalment, Sitges ens hem caracteritzat i ha estat copiat per molts pobles, fins i tot hem estat envejats i també hem estat usurpats, i estic pensant en el Festival de Teatre que va desaparèixer fa uns anys, en la utilització d'esdeveniments culturals que tenen una projecció turística i per tant que tenen també una traducció econòmica en la vida del poble. El Festival de Cine, hi han hagut moltíssimes idees, hi han hagut projectes que s'han intentat plasmar i tirar endavant i que no sempre han reeixit per diverses vegades. Alguna vegada s'haurà d'escriure tot el que s'ha volgut fer a l'entorn del Festival de Cine i no s'ha pogut fer, i em sembla que donaria per moltes i moltes pàgines. El programa de Més Esquerres, de Més per Sitges, em sembla que tornem a incidir amb la idea de plantejar el Festival de Cine com un projecte estratègic, que potser també seria un tema que caldria esmentar una mica.
A veure, nosaltres pensem que el festival és una de les grans finestres que té Sitges per obrir-se al món. Segurament la més potent en quant a mitjans de comunicació que arriben a la resta del món. És una finestra que cal aprofitar i que en certa mesura cal eixamplar. I aleshores el que seria és aprofitar aquesta marca potent com és el Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya per posar activitats vinculades, sempre vinculades per davant i per darrere, per tant que fos doncs tot aquella època que Sitges ja a la tardor ja comença a fer-se present, del que és a segona quinzena d'octubre i primera quinzena de novembre, en el qual es podrien fer moltes altres activitats vinculades al que és
tota la literatura de ciència-ficció, la literatura fantàstica, per exemple, amb el que podria ser una trobada d'escriptors, que gaudeix, a vegades ens sembla minoritària, però no ho és tant, i que gaudeix d'un públic molt interessat i molt fidel. Una altra banda, una trobada de gent que està en el món, gent jove que està en el món del cinema, i que aquí puguin fer unes trobades i puguin posar-se en contacte, guionistes, fotògrafs, directors de cinema, amb tot el que és productors ja no tan sols preferentment de cinema fantàstic, ja s'han passat alguns curtmetratges fets a l'Escola de Cinema de Catalunya, d'alguns alumnes, i després també una trobada de cinema publicitari, i una mica allargar tot el que és l'activitat vinculada a la marca de Festival de Cinema Fantàstic, doncs programar a diversos moments de l'any alguna cosa que hi tingués relació i que per tant estigués més present al llarg de tot l'any aquí a Sitges. I amb això acabem.
Dir unes paraules per acabar l'acte i fer algunes petites consideracions. Pensem que aquest programa, que us hem desgranat molt per sobre, és un bon programa. Està treballat, està pensat i és solvent. No hi ha promeses d'impossible compliment i hem procurat no fer volar coloms. Hem procurat tocar de peus a terra, però hi hem afegit algunes dosis importants d'imaginació. La llista dels que ens presentarem i que us hem ofertat també ho és de solvent. Solvent, eficient i sobretot il·lusionada. I no volem comparar, ni tan sols volem parlar de les altres llistes. És probable que no tothom faci el mateix, fins i tot és possible que algú intenti associar alguns dels que anem a la llista a fets poc clars. Jo mateix vaig viure situacions d'aquest caire quan era alcalde i s'acostaven eleccions. Alguns recordareu el xerraire, les cases que jo tenia a Vallpineda i altres perles per l'estil. És molt difícil lluitar contra aquest tipus de rumors maldicents. L'única resposta és mentida i tirar endavant. I jo, des del meu punt de vista, crec que la nostra trajectòria, en qualsevol cas, la nostra trajectòria ens avala. I finalment, dir-vos, assegurar-vos, que ningú ens trencarà ni ens robarà la il·lusió. La il·lusió de poder treballar per Sitges i pels sitgetans. I demanar-vos a tots que estudieu i que valoreu els programes i les llistes, i si us convenceu, si us convencem, aleshores us demano que ens ajudeu a difondre les nostres propostes i que no permeteu que la inèrcia decideixi per ningú. Proposeu als vostres amics i veïns que siguin actius, que vulguin formar part de la història de Sitges, que vulguin ser ells també protagonistes de la nostra petita gran història. Visca Sitges!
Han escoltat un resum del que fou l'acte de presentació de la llista del Moviment d'Esquerra Sitges i alguns dels punts del seu programa electoral. Com els comentàvem, amb la tríada de dalt, acompanyaran Jordi Serra, Roland Sierra i Marquero. De moment, per tant, tenim o bé algunes llistes esbossades o bé algunes llistes presentades en la seva integritat. En la seva absoluta integritat, la llista presentada és la de que escoltàvem el passat dilluns. La llista de Capgirem Sitges que varen presentar els 21 més 7 reserves. Els dèiem, la llista del Moviment d'Esquerres, no es van assenyalar els números de cadascú, només els capdavanters de la llista, i també tenim els 6 primers números, perquè així ho han donat a conèixer els mitjans de comunicació, Esquerra Republicana de Catalunya, Aurora Carbonell, Eduard Carrillo, Carme Almirall, Eduard Terrado, Esther Bellot i Carme Mata. Si ho hem sabut també a través de les xarxes socials, a Difós, Entesa per Sitges, el partit que encapçala Armand Paco, la seva número 2 a la llista, que és Olga Trilla. Per tant, diguem que anem sabent així d'una forma, de moment encara escadusser, hem de suposar que passada la Pasqua, passada la Setmana Santa, la màquina, és obvi, es mourà ja en un altre registre. Per l'11 d'abril és previst, com ens havia comentat en el seu dia Ferran Ignasi Llompart, la presentació de la llista del Partit Popular, que molt probablement comptarà amb la participació de la diputada Dolors Montserrat, de la diputada al Parlament de Catalunya, que vindrà aquí a Sitges per apadrinar la candidatura dels populars, del Partit Popular, que encapçala, com els comentàvem, Ignasi Llompart. I de moment, a l'espera d'altres candidatures que es presentin, d'altres llistes que es presentin. Arribem a les 10 del matí, a la segona hora del programa, Manel Gómez. Ell és exhibidor, empresari exhibidor de cinema, l'home que s'ha quedat la gestió del cinema del Retiro. Nou projector digital i la voluntat de rentar la cara a una sala que confia, almenys exhibidor, que sigui una plaça rendible en el futur. En Joan Totosaus ha conversat amb ell. Començarem amb Manel Gómez i acabarem, com no, amb la informació esportiva, com cada dilluns. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.